I'm gonna pray.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Estem en la posició d'haver aconseguit parar la segona onada, tombar la corba, baixar i continuarem baixant en els propers dies. El que hem de veure és que la reobertura progressiva no ens alteri aquesta baixada. I creiem que això, per això necessitem la implicació de tothom, la solidaritat i la responsabilitat de tothom, també vers aquells sectors que han estat afectats, perquè puguin continuar, doncs, al llarg de totes aquestes setmanes i mesos, puguin continuar fent la seva activitat.
És la consellera de Salut, Alba Vergés, satisfeta pel resultat que han donat fins ara les restriccions per frenar el coronavirus, però també preocupada per com pot afectar la reobertura a l'extensió de la pandèmia. La represa de l'activitat a bars, restaurants, instal·lacions esportives i culturals fa tema una tercera onada encara sense vacuna. Catalunya calcula que disposarà de 175.000 dosis a partir del gener, però encara sense data exacta ni tampoc un pla elaborat sobre qui seran els primers a rebre-la. És dilluns 23 de novembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com els primers cribratges massius d'aquesta segona onada que han arrencat a 4 municipis de la regió metropolitana nord. Maite Polo.
Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell i Badalona són les primeres localitats on es fan els cribratges. Els testos es fan a les àrees bàsiques de salut.
Satisfacció de bars, restaurants, cinemes i teatres en el primer dia de reobertura.
Tot i les limitacions d'aforament i també meteorològiques, són moltes les persones que han omplert terrasses i interiors d'aquests establiments. El món de la cultura també afronta il·lusionat la reobertura, però demana la fi del confinament municipal.
Els comerciants de Barcelona han multiplicat per 4 la petició d'ajudes municipals per fer el salt digital i vendre online.
L'Ajuntament estudia ara si amplia aquesta línia de suport, que forma part de les 60 mesures per lluitar contra l'emergència econòmica derivada de la pandèmia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'un quilo de cocaïna de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.
La droga estava dipositada al búnquer de la comissaria i hauria desaparegut a l'octubre. La cocaïna té un valor aproximat de 40.000 euros.
I en esports, avui reobren també les instal·lacions esportives.
I això permetrà a milers d'esportistes reprendre els entrenaments arreu del territori. Una reobertura amb restriccions. Les instal·lacions a l'aire lliure només podran fer una bona ocupació màxima del 50%, mentre que les instal·lacions sota cobert amb aforament del 30%.
Fem ara un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica avui serà tranquil·la i estable amb el predomini del cel serè en general. Si bé a partir mitja tarda arribaran algunes bandes de núvols alts a la meitat nord de Catalunya. La temperatura serà més alta amb valors que voltaran entre 14 i 17 graus al litoral i al prelitoral i entre 10 i 15 graus a la resta del país. Aquesta estabilitat continuarà demà i de nou predominarà l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns núvols alts que deixaran el cel a estones entreinat. A més, a la tarda es formaran núvols baixos al sector central del litoral i del prelitoral. A banda, de matinada i fins a mig matí, hi haurà bancs de boira, fondalades de l'interior i alguns estrats baixos. Pel que fa a la temperatura, serà semblant o lleugerament més alta, sobretot al litoral. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Ruiz. Us parla Marta Pardell. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, els temors del Departament de Salut per la reobertura de bars, restaurants i equipaments esportius i culturals. El departament celebra que per primer cop en gairebé 7 mesos els contagis hagin baixat dels 2.000, però alerta del risc d'una tercera onada abans que arribin les primeres vacunes, previsiblement 175.000 al gener. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs així és, i per no haver de fer novament passes enrere, amb nous tancaments de local o espai fan aquesta crida a la calma. Sí, com sigui, la situació avui és molt millor que ara fa 5 setmanes, quan van començar les restriccions, i per primer cop des de principis d'octubre el nombre de nous contagis diaris ha baixat de la xifra dels 2.000. I justament per evitar que la corba torni a créixer, que cal marcar-se uns objectius molt clars, com ha explicat el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.
Hem de ser conscients que ens hem de fixar un objectiu comú, que ha de ser el de mantenir aquests espais lliures del virus. I amb això implica que cadascuna de les persones sigui responsable de prendre les mesures adequades. Perquè si no, de tant en quant haurà contagis, haurà brots, s'hauran de tancar centres, s'hauran de tancar espais, inclús s'hauran de tancar grans zones de població.
El Departament d'Interior, per cert, ha volgut aclarir alguns dubtes i ha deixat molt clar que no es pot consumir a les barres interiors dels bars i restaurants i que les terrasses no poden tenir més de 2 tancaments perimetrals. Si en tenen 3, hauran de reduir l'aforament també al 30%, com a l'interior. Pel que fa al pla de vacunació, Salut ha adquirit ja 10 milions de xeringues per fer-lo possible i creu que els col·lectius vulnerables, els sanitaris i els joves, com a grans transmissors, haurien de ser els primers destinataris. Però primer cal consensuar el pla amb el govern espanyol. Alba Vergés és la consellera de Salut.
No ens aventurem a dir tants punts de vacunació i que quedi com a titular i prou, sinó que nosaltres treballem en els grups de treball en base a les vacunes que tinguem, en base al nombre de dosis, en base a les persones a qui aniran dirigides, decidirem quins són aquests punts o com ens adrecem en aquestes persones. Jo crec que aquesta és la clau i la importància de tot plegat. Veure, definir bé l'estratègia, a quines persones van adreçades i com ens hi acostem o com s'acosten també a els punts de vacunació.
Per últim, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha fet balanç dels incompliments del cap de setmana, on s'han posat 800 denúncies i s'han tancat 4 locals. Destaca una festa a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, amb 80 persones i una en un pis del Passeig de Gràcia, també a Barcelona, amb 20 persones. Des de l'inici de les restriccions, el 16 d'octubre s'han aixecat 40.000 actes per incompliments de la normativa i pel que fa a la mobilitat es mantenen els descensos del voltant del 80% al cap de setmana i l'increment dels dijous, tot i que amb tendència a la baixa.
Gràcies, Jordi. Si repassem les xifres d'avui en relació a la pandèmia a Catalunya, el risc de rebrot continua caient, però en canvi la velocitat de contagi frena la caiguda i comença a repuntar lleugerament. Tampoc no baixa la pressió hospitalària, amb 32 ingressats més i 500.000 de pacients a les UCIs.
El risc de rebrot ha baixat 20 punts a les últimes 24 hores i se situen als 293, però, en canvi, la velocitat de propagació del virus puja una centèsima, fins al 0,78. Pel que fa a nous casos, s'han detectat 744 via test PCR o prova d'antígens i es confirmen 51 morts. Als hospitals hi ha més de 2.000 ingressats per Covid-19, 2.117, dels quals 514 són a les UCI.
Avui també hem tingut notícies de la vacuna que la Universitat d'Oxford prepara amb la farmacèutica AstraZeneca. Segons l'últim assaig clínic, té una eficàcia del 70%.
Segons la farmacèutica, es tracta de resultats preliminars d'assajos al Regne Unit i al Brasil, en els quals no hi ha hagut hospitalitzacions per casos greus dels participants.
I el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha presidit la inauguració de la nova planta pilot de Qiagent al Parc Científic de Barcelona.
Els màxims responsables de Qiagent han explicat la tasca d'aquesta nova planta de la firma, que està enfocada al desenvolupament de tests de diagnòstic de la Covid-19.
Justament avui han arrencat els cribratges massius anunciats per Salut per detectar positius de Covid-19 abans que comencin a contagiar. I ho han fet a 4 municipis de la regió metropolitana nord: Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell i Badalona. Els testos es fan en àrees bàsiques de salut, com és el cas del CAP Gran Sol de Badalona. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Càliz, com s'organitzen les proves?
Els majors de 16 anys rebran un SMS en el seu mòbil citant-los a l'ambulatori per poder fer-se un test antigènic. El resultat el rebran el mateix dia. D'aquesta manera es podran aïllar asimptomàtics de forma ràpida, ara que els indicadors de l'epidèmia són més baixos. Joaquim Verdaguer és el director del Servei d'Atenció Primària del Barcelonès Nord i Maresme.
Estem ja fora de la fase més aguda i amb la fase d'estabilitat és el moment més adequat per fer test diagnòstics a la població, per identificar persones asimptomàtiques que estan fent la seva vida normal per poder tallar cadena de transmissió.
La intenció del departament és fer extensiu el cribratge a tota la població catalana. De moment, s'ha començat als barris de Llefià, Badalona i Santa Rosa, a Santa Coloma de Gramenet.
El sector de la cultura afronta amb alegria i ganes l'obertura de portes als seus establiments a partir d'avui, malgrat les restriccions. L'única cosa que lamenten és que no s'hagi fet una excepció perquè els espectadors poguessin saltar-se al confinament municipal de cap de setmana, que és quan més cultura es consumeix. Avui n'han parlat a la xarxa. Elena Puigdueta, bon dia. Quin és el sentiment del món cultural?
I és que aquesta possibilitat hagués afavorit i molt tant els locals com el públic. Ara, els uns es veuen mermats perquè amb els espectadors només del seu municipi moltes vegades no arribaran a omplir la platea, ni tan sols amb l'aforament limitat del 50% reglamentari. Els altres, o sigui, el públic, perquè si el seu poble o ciutat no tenen teatre ni cinema, pateixen un greuge comparatiu. Els arguments els ha exposat a la xarxa la presidenta de l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya, Maria Herbà.
Els teatres compten molt amb el moviment de les persones entre municipis. I la gent que és de municipis que no té programació no té possibilitat d'anar al teatre. I això és un greuge bastant important.
També des de les sales de cinema critiquen el gir sobtat de poder fer servir les entrades com a val per canviar de municipi. Tot i això, estan animats perquè les pel·lícules tornaran a la gran pantalla. Camilo Tarrazón és el president del Gremi de Cinemes de Catalunya.
I el que nosaltres esperem és que a mida que decaiguin aquestes limitacions o restriccions, el sector pugui tornar a la plena ocupació i mantenir tots els llocs de treball.
Amb aquesta esperança, doncs, el gremi encara amb esportivitat les restriccions, sobretot perquè les de l'aforament o el toc de queda eren previsibles i ja estaven assumides.
També avui bars i restaurants han reobert portes en la primera fase de la desescalada. Des de les 6 del matí, els establiments han pogut començar a servir menjar i begudes a les terrasses amb una distància de 2 metres entre taules i també a l'interior amb un 30% de l'aforament. Volem saber com han viscut aquest primer matí els restauradors. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez Got, quines opinions heu recollit?
Els responsables dels locals s'han mostrat contents i esperançats, però molt enfadats amb els polítics en general. Cal destacar que durant aquest segon tancament molts s'han organitzat per poder servir menjar o esmorzars per emportar o a domicili. Tot i això, Francesc Pintador, president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, ha reclamat l'aixecament del confinament perimetral.
Primer, per nosaltres és prioritari el moviment territorial. Això és el primer, és fonamental, absolutament fonamental. I doncs, en segon terme, és aquest horari del sopar. Però primer la mobilitat, perquè si no, sense mobilitat, tot l'altre deixa de tenir sentit.
Pintador també reclama que s'allargui el tancament dels locals de restauració a les 11 de la nit. Considera que poca gent superà les 8 de la tarda i creu que tancar a 9:45 és quasi dissuasori perquè no es vagi.
Hi ha encara més conseqüències econòmiques derivades de la Covid-19. Els comerciants de Barcelona han multiplicat per 4 la petició d'ajudes municipals per fer el salt digital i vendre online. L'Ajuntament estudia ara si amplia aquesta línia de suport que forma part de les 60 mesures per lluitar contra l'emergència econòmica derivada de la pandèmia. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia, es tracta d'un ajut que combina la subvenció amb la formació i que ha arribat en un moment clau, tal com reconeix l'Albert Dalmau, gerent de l'àrea econòmica.
Ha sigut una subvenció que, si bé l'any 2019 no van arribar-hi a haver prou comerços de la ciutat que s'hi van adherir, l'any 2020 ens trobem que aquesta subvenció ha funcionat, no? Ho dic col·loquialment, ha funcionat com un tiro, perquè el sector també ha entès la necessitat de poder-se introduir en els canals de venda online.
Els mercats municipals reben un impuls específic amb la creació d'un marketplace propi. L'ampliació dels 600.000 euros del pressupost pot arribar perquè altres iniciatives de la mateixa línia d'actuacions, com la mediació per rebaixar el lloguer dels locals, només ha destinat fins ara una tercera part del que havia previst. Les actuacions en el comerç superen els 3,3 milions d'euros, poc més del 10% dels 30 milions que l'Ajuntament de Barcelona ha destinat per superar els efectes econòmics de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
A Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, els Mossos investiguen un robatori poc comú. I és que ha desaparegut un quilo de cocaïna del búnquer de la comissaria de la localitat. La droga té un valor aproximat de 40.000 euros. Més detalls des de Televisió de Costa Brava. Maria Pagès.
Els fets van succeir a l'octubre quan el cap de l'unitat d'investigació dels Mossos de Sant Feliu va percebre la falta d'un paquet de droga a la seva caixa forta. Aquí és on el cos guarda sota custòdia la droga intervinguda en operatius, però també les armes, les joies i els diners recuperats. La caixa està situada en un lloc de difícil accés, a més d'estar tancada amb clau. Així, només està a l'abast dels policies de la comissaria que coneixen el procediment de seguretat del búnquer. En concret, el cap de la unitat d'investigació va confirmar la falta d'un quilo de cocaïna amb un valor aproximat de 40.000 euros després de revisar el contingut de la caixa. Fa uns mesos ja va transcendir un cas a Santa Coloma de Farners, on hi ha quatre Mossos imputats de la capital de la Selva per suposadament robar la droga i revendre-la. Dijous passat, la unitat canina dels Mossos va fer passar els gossos detectors de drogues pels vestidors dels agents i zones comunes, però no es va trobar res.
Gràcies, Maria Pagès, des de Televisió de Costa Brava. La família d'Helena Jubany, assassinada l'any 2001 a Sabadell, denuncia que no s'ha mogut ni una peça des que es va reobrir el cas. L'advocat de la família, Benet Salelles, alerta que si d'aquí a un any no s'ha imputat ningú arran de les noves proves presentades, caducarà l'oportunitat de portar judici als presumptes nous culpables. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, quin és el sentiment del Jubany?
El cas d'Helena Jubany es va reobrir fa 4 mesos quan la seva família va portar noves proves que desmuntaven la coartada d'un dels principals sospitosos, Santiago La Iglesia. A principis de novembre s'hauria d'haver pres declaració al conjunt de nous testimonis que l'acusació particular va presentar el juliol, però l'acte es va haver de cancel·lar per problemes informàtics. En un comunicat públic davant dels jutjats aquest dilluns, el Jubany ha lamentat que la jutja no valori la informació i nous testimonis que han aconseguit durant aquest any.
Amb una investigació d'aquest tipus, portar la informació al jutge és portar-li a l'altra part, a la gent que hauria de ser investigada, és ensenyar les cartes i, no sé, nosaltres vam quedar, doncs, això, molt decebuts d'aquesta actitud gens proactiva.
El germà de la víctima, Joan Jubany, ha assegurat que continuaran lluitant per descobrir qui va assassinar l'Helena.
Passa un minut d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salut tem que la reobertura de bars, restaurants i equipaments esportius i culturals faci retrocedir les xifres a la baixa en relació a la pandèmia.
El departament celebra que per primer cop en gairebé 2 mesos els contagis hagin baixat dels 2.000, però alerta del risc d'una tercera onada abans que arribin les primeres vacunes. Previsiblement seran 175.000 al gener.
En canvi, satisfacció de bars, restaurants, cinemes i teatres en el primer dia de reobertura.
Tot i les limitacions d'aforament i meteorològiques, són moltes les persones que han omplert terrasses interiors d'aquests establiments. El món de la cultura també afronta il·lusionat la reobertura, però demana la fi del confinament municipal.
I primers cribratges massius a 4 municipis de la regió metropolitana nord.
Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell i Badalona són les primeres localitats on es fan aquests cribratges. Els testos es fan a les àrees bàsiques de salut.
Amb tu he après.
Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant-vos del síndic de Greuges, que demana un acord de país per assegurar els mecanismes que garanteixin el dret de vot a les properes eleccions al Parlament. Tot plegat després que divendres la consellera de Presidència, Meritxell Budó, dubtés si la pandèmia les permetria celebrar. Tot i que millorin les dades de contagi, segons el síndic, podria haver desenes de milers de persones limitades per votar al febrer. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. La millor solució seria un sistema de vot electrònic, però el síndic de Greuges reconeix que no hi ha temps per desplegar-ho. Per això, entre les peticions a les forces polítiques, hi ha la d'explorar la possibilitat de fer una llei electoral catalana provisional, ja que no existeix una legislació pròpia en aquesta matèria. És a dir, crear un marc jurídic que permeti implementar canvis per assegurar el dret de vot en el marc de la pandèmia. Escoltem el síndic de Greuges, Rafael Ribó.
D'establir diverses jornades de vot, d'ampliar el nombre de les meses i els seus suplents per casos de substitució i també de fer una interpretació extensiva de l'OREC perquè afecta a terminis de sol·licitud de vot postal o mecanismes com poden ser extraordinaris el vot domiciliari amb una urna mòbil.
Segons el síndic, hi hauria temps d'aprovar una llei si es fa pel procediment d'urgència. L'informe presentat avui al Parlament també demana la creació immediata d'un grup d'experts independents que dictaminin no més enllà del 15 de gener si es donen les condicions per celebrar les eleccions.
Gràcies, Diana. En clau econòmica, la Generalitat destinarà més d'un milió d'euros a estendre la tecnologia 5G al Camp de Tarragona. Per fer-ho possible, la Universitat Rovira i Virgili disposarà d'instal·lacions pioneres per implementar aquesta tecnologia a tot el territori. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez Got, de quines instal·lacions estaríem parlant?
La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueres, ha anunciat que es crearà un laboratori pioner de 5G a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat i també un espai 5G on experimentar amb la transformació digital, a més de la formació d'un campus intel·ligent que replantegi la docència universitària. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha dit que tot plegat permet obrir una porta al Camp de Tarragona i que mitjançant aquest laboratori es vol generar talent i potenciar el desenvolupament econòmic.
Però sobretot el que ens porta i el que, per què es vol el 5G és perquè ens durà durant els propers anys sobretot molta feina. Feina per tothom. Feina d'alta qualitat.
Així doncs, el laboratori que crearà la Universitat Rovira i Virgili serà un espai amb cobertura 5G, eines i especialistes tecnològics que ha de servir de banc de proves per més endavant desenvolupar projectes.
Encara en clau econòmica, la plantilla de l'empresa T-Connectivity de Montcada i Reixac està en vaga indefinida com a protesta pel tancament de la fàbrica. L'empresa ha presentat un expedient de regulació per tota la plantilla, 248 persones.
El president del comitè d'empresa, Pedro Prieto, ha explicat a la xarxa les reivindicacions dels treballadors.
La primera era la retirada de l'expedient i segona que teníem nosaltres, molt important per nosaltres, era mantenir l'activitat industrial durant els pròxims 2 anys que deriva d'un acord que van tenir l'any passat. Per nosaltres és vital perquè aquests 2 anys de projecte industrial pot establir després un possible futur reindustrialització de la nostra planta.
Prieto assegura que la intenció de l'empresa és endur-se la producció de la planta de Montcada a Alemanya i a Txèquia.
I abans de la crònica cultural passem per l'Escala, l'Alt Empordà, on ha reaparegut la tonyina Trini, que cada any visita per aquestes dates el port de la localitat. Enguany la vinguda és especialment feliç després de l'absència de l'any passat. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès, com s'ha produït l'arribada?
Quan després de 4 anys seguits, passant el Nadal al municipi, l'any passat no va venir, tothom va pensar malament. Ha entrat a port seguint la tranyina Susana, que com la resta de la flota en porta l'Escala, ha pescat peix barrejat i s'ha començat a fer la tria dins les mateixes barques. Lluís Sureda, confraria de pescadors.
Que sí, que és una cosa tan estranya i, hòstia, el que passa que és molt més grossa. Poder té 50 o 60 quilos més que no pas el primer any que va venir.
La Trini va arribar per primera vegada al port de l'Escala el novembre de l'any 2015, amb ferides, segurament, en topar amb alguna barca. Durant uns dies la van alimentar els mateixos pescadors i la gent que la venia a veure, fins que es va recuperar i va poder tornar mar endins. Ara ho agraeix, tornant cada any en època nadalenca.
Una història que acaba bé. I en clau cultural avui us parlem de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, que treballa en un llibre d'anècdotes sobre la seva relació amb la llengua catalana. Ho ha explicat als companys d'UAU Lleida Ràdio. Míriam García, què us ha explicat sobre aquesta obra?
El manuscrit explica vivències de l'escriptor lleidatà com a practicant, professor i escriptor en català i abasta èpoques des de la seva infantesa fins a l'actualitat, passant també per períodes històrics com el franquisme. Ell mateix ho ha explicat a UAU Lleida Ràdio.
Tinc un altre llibre fet, que és un llibre que narra les... anecdòticament, narra les experiències meves amb la llengua catalana. És a dir, als 3 o 4 anys jo deia, saludava les persones i deia per servir a Déu i a Catalunya, perquè així m'ho havien ensenyat. No? Vull dir, la cosa de la llengua catalana ha viscut sempre en mi. A les èpoques doncs, de Franco, imagineu-vos, van fer resistència cultural a la nostra manera, però la van fer. Quan vam començar a escriure literatura infantil per a joves, no hi havia llibres en català pels nanos.
A més, Vallverdú també treballa en un nou poemari del qual ja en té la meitat dels versos escrits i que portarà per títol Atresorat silenci.
Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I per fer-ho, com cada dia, connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques avui?
Bon dia, doncs, que avui reobren les instal·lacions esportives i els entrenaments per milers de persones d'arreu del territori. Una reobertura amb restriccions, això sí. Pel que fa a les instal·lacions a l'aire lliure, podran estar obertes amb una ocupació màxima del 50% i control d'accés. I pel que fa a les instal·lacions sota cobert, el màxim d'aforament serà al 30%, sempre amb cita prèvia i sense ús de vestidors, amb excepció de les piscines. I parlem de bàsquet, perquè la Unió Esportiva Mataró impugnarà el partit davant la Penya per alineació indeguda. El Joventut podria perdre el partit davant les Mataronines, un partit que va acabar amb victòria pel Joventut 73-65. Des de Mataró Audiovisual ens ho explica en Josep Maria Espà.
La notícia, però, apareixia després del partit, ja que, tot i la victòria de l'equip badaloní per 73-65, l'equip unionista confirmava a Mataró Audiovisual l'alineació indeguda d'una de les jugadores de la penya. Es tracta de Marta Oliver, que a la Federació Espanyola està inscrita per l'equip verd i negre a data d'11 de novembre, una data posterior a la data original del duel disputat ahir, però corresponent a la segona jornada previst pel 10 d'octubre. Ahir Oliver va jugar 19 minuts i per això l'equip unionista ha impugnat el partit. Albert Illa és el tècnic unionista.
És una jugadora que ahir va jugar uns 15-20 minuts, però aquesta noia l'incorporen del Sant Adrià. El que passa que l'incorporen fa 15 dies i clar, estàvem jugant el partit de la jornada 2. Aleshores, aquest partit, per molt que jugués ahir, és de data d'octubre. I en aquell moment aquesta jugadora no era del club. I van cometre aquesta infracció, sembla, tampoc podem dir res fins que sortia el fallo del comitè de competició.
L'equip mataroní té des d'avui la baixa de la jugadora Fanta Gassama, que marxa a Egipte a jugar amb el Senegal la Copa d'Àfrica sub-18, i també ha abandonat el vaixell unionista la jugadora d'Uruguai, Camila Kirchenbaum.
També en bàsquet, Marc Gasol se'n va als Lakers. Compartirà equip amb LeBron James i Anthony Davis. I en futbol, Leo Messi i Frenkie de Jong han quedat fora de la convocatòria del Barça per jugar demà al camp del Dinamo de Kiev. Escoltem Ronald Koeman.
Hemos decidido de no llevar Leo ni llevar Frenkie porque la situación de Champions League es bastante cómodo con los 9 puntos que tenemos y esos dos jugadores necesitan un descanso porque llevan tantos partidos y pensamos es un momento de descansar.
I en motor, el gironí Albert Arenas finalment guanya el Mundial de Moto3. Tot i ser 12è a Portimao, a Portugal, Arenas en va tenir prou per proclamar-se campió de la cilindrada petita. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, amb l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem ara una pausa i tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other, and I. Take my call when I start to crack. Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah, I miss all the times we had. Can't forget what you can't get back. And you can't find it in another. Man, time, it ain't your lover. I don't care what you thought before. I'll be there anytime you call. Don't you ever call another. No need to call another. And I start to wonder if I. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Get my back, would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding. I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget.
watches you.